Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Dimarts 18 de febrer del 2025, ens llevem amb temperatures que van dels 9 als 11 graus arreu de la comarca. Avui al Baix Empordà núvols baixos i boires freqüents durant tot el dia, tot i que a la tarda podrien aparèixer algunes esclitxes de sol. Les temperatures seran suaus per l'època, amb poca oscil·lació tèrmica i poc fred en general. Avui al Supermatí explicarem que els micropobles del Baix Empordà s'organitzen per afrontar els seus reptes, que són molts. 15 municipis de menys de 2.000 habitants han participat en una reunió per abordar la manca de serveis essencials i la importància de la transició ecològica. Les exportacions gironines baten un nou rècord. L'any passat van superar els 8.300 milions d'euros, tot i que va baixar lleugerament les càrnies. Ara analitzarem tots els detalls d'aquestes dades. I també explicarem que avui els alumnes del grau d'allotjaments turístics de l'Institut Baix Empordà organitzen una jornada especialitzada sobre hostaleria, per tant dedicada als professionals del sector hoteler, que es farà aquest matí al Museu del Suro. I comencen les obres de millora de la caminassa i l'avinguda de les Illes Medes a l'Estartit, uns treballs que s'allargaran 3 mesos i que poden provocar talls puntuals en la circulació. I la setmana passada parlàvem amb l'alcalde de Calonge sobre la subhasta d'obres d'art per la investigació de l'ataràxia de Friedrich. Doncs bé, s'han recaptat 6.780 euros, una edició que ha superat les expectatives i ha aconseguit una gran participació. De seguida ho ampliem tot, són les 8 i 2 minuts pràcticament, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem en Xavier Roques, que és director del Terracota Museu, per parlar de la inauguració de l'exposició anual Ceràmica Viva. I com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Oriol Bernà.
Hola, molt bon dia.
Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La manca de serveis essencials o la transició ecològica són alguns dels reptes que els pobles petits del Baix Empordà han d'afrontar.
Aquestes són algunes de les conclusions a les quals han arribat els 15 municipis del Baix Empordà amb menys de 2.000 habitants que s'han reunit aquest dilluns al Consell Comarcal per identificar les prioritats i principals problemàtiques que cal treballar.
Les exportacions gironines baten un nou rècord històric. Creixen prop d'un 3% el 2024 i superen els 8.300 milions d'euros.
El sector agroalimentari, un dels motors econòmics a l'exterior, aconsegueix mantenir xifres i creix lleugerament, un 0,8%. Les seves empreses han exportat per valor de 3.673 milions d'euros, tot i que les càrnies tanquen el 2024 lleugerament a la baixa. Per contra, les químiques, dins les quals hi ha les farmacèutiques, han facturat un 5% més a l'exterior.
Alumnes de turisme de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell organitzen avui una jornada sobre allotjaments turístics al Museu del Suro. Un esdeveniment que inclourà ponències sobre vendes, desenvolupament de talent i turisme sostenible i comptarà amb la col·laboració d'alumnes de cuina i empreses locals. Comença d'aquí a una hora mal comptada i així en parlava una de les alumnes organitzadores de Ràdio Palafrugell.
En comptes de fer un projecte, que és el normal, que és fer una recerca per internet i tal, hem volgut canviar una mica i portar-ho més a la vida real, com ha dit la meva companya, veure com organitzar les coses, portar el lloc, o sigui, trobar el lloc, convidar la gent, etcètera.
Anem primer a l'Estartit per parlar d'obres municipals, després anirem a Begur. Han començat les obres de millora de la caminassa i l'avinguda de les Illes Medes a l'Estartit.
Els treballs, que s'allargaran uns 3 mesos, poden comportar talls puntuals de circulació. L'objectiu de l'actuació a la caminassa és pacificar l'entorn i separar els espais destinats a vianants, bicicletes i vehicles de motor. A l'avinguda de les Illes Medes es renovarà el paviment.
I a Begur estalaran els arbres del pati de l'escola Doctor Ruga.
Són pollancres que amb la sequera han quedat molt deteriorats. Per evitar accidents, en els propers dies els talaran i implantaran de varietats autòctones més resistents a les condicions climàtiques actuals.
Aquest és un tema, eh? Totes les tales d'arbres que s'estan fent en molts punts de la comarca, molts punts del país, de fet, arbres molt afectats per la sequera. Perquè no va ploure, també perquè durant molt de temps es va deixar de regar la vegetació de la via pública. A Torroella han triplicat les consultes el 2024 a l'Arxiu Municipal.
Els accessos han passat de poc més de 4.400 a superar els 15.700. L'increment es deu a la digitalització de documents i a la millora dels serveis d'accés a la informació. L'Ajuntament destaca que l'augment de consultes demostra la importància de continuar digitalitzant i preservant el patrimoni documental del municipi.
Clar, 15.700 consultes d'un arxiu municipal com el de Torroella són moltíssimes i és molt bona notícia i molt bona feina a l'hora de posar cada vegada més informació a l'accés a la disponibilitat de la ciutadania. I anem a Calonja, que han recaptat 6.780 euros per investigar l'ataràxia de Friedrich.
La subhasta d'art solidària va tenir lloc al castell de Calonja. L'acte va comptar amb 94 obres d'artistes reconeguts i més de 50 participants. Els fons ajudaran a desenvolupar un tractament que es podria provar en persones el 2026.
Esports. La Vall d'Aro Series Run passarà per diferents nuclis de la població de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maria.
Ho ha explicat el regidor d'Esports del municipi, Marc Medina, que també ha donat alguns detalls dels canvis que hi haurà per l'edició d'enguany, com les festes finals que hi haurà després de cada cursa o el canvi de format de la cursa lineal.
I Jesper Carlsen, que és regatista del club italià Fraglia Bella Riva, s'ha proclamat campió absolut del 35è Palamós International Optimist Trophy.
Amb aquesta victòria, el jove esportista italià escriu el seu nom en el prestigiós trofeu permanent Vila de Palamós, trencant una ratxa de 3 anys de triomfs consecutius d'esportistes espanyols. Des del 2020, només regatistes de l'Estat havien aconseguit endur-se el títol amb victòries de Daniel García de la Casa, Hugo Rodríguez i Iker Mujica.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Els líders europeus marquen perfil davant de Trump i debaten l'enviament de tropes a Ucraïna.
Reflexionar sobre este escenario nuevo que se ha creado como consecuencia de las conversaciones de paz que va a tener la administración estadounidense con Putin.
Els principals líders europeus es reuneixen a París per fixar una estratègia conjunta sobre Ucraïna davant la distància creixent amb els Estats Units. Es planteja l'enviament de tropes europees en missió de pau, però de moment no hi ha acord. I el traspàs de Rodalies avança amb una nova empresa mixta entre la Generalitat i l'Estat.
Avui és el pas definitiu perquè Catalunya gestioni la seva xarxa de Rodalies. Perquè Catalunya s'ho mereix tot.
L'operadora Rodalies de Catalunya es constituirà aquest any i gestionarà el servei a partir del gener del 2026, amb la Generalitat com a soci majoritari. I el Congrés aprova la renovació del Pacte d'Estat contra la Violència Masclista, un nou informe que inclou 462 mesures per combatre la violència contra les dones, en tots els àmbits. S'ha aprovat per unanimitat, excepte en Vox. Vox no ha votat a favor, de fet ha votat en contra d'aquest Pacte d'Estat contra la Violència Masclista. I el Papa Francesc continua ingressat per una infecció respiratòria complexa. El Vaticà assegura que el pontífex es troba estable i de bon ànim, però cancela l'audiència general de demà. Un centenar de nous parlants de català reclamen més recursos per l'aprenentatge.
Si visc a Catalunya, el més natural és parlar la llengua d'aquí.
He començat a parlar català.
He après el català.
Buscant l'amor.
Soc Merlis Mosquera.
Soc en Mauricio.
Soc Martina Puga.
Soc Jens.
Soc en Dani. Un centenar de nous parlants, com dèiem, reclamen més recursos per l'aprenentatge. Un manifest impulsat per Òmnium Cultural exigeix més places per aprendre la llengua i insta les empreses a oferir formació en català. I a Toronto, un avió ha volcat en aterrar a l'aeroport i ha deixat 18 ferits, 3 greus.
Our plane crashed. It's upside down.
És a dir, al revés, ara ho deia aquest el pilot, no? Our plane crashed, el nostre avió, doncs, ha caigut i està del revés. Haureu vist les imatges, l'aparell de la companyia Delta ha quedat cap per avall en una pista nevada, gelada, però tots els passatgers han sobreviscut. I també hem d'explicar avui la mort de la cantant Paquita del Barrio, als 77 anys. Us sonarà per això.
Alemanya, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas.
La icònica intèrpret mexicana de Rata de dos patas s'havia retirat dels escenaris per problemes de salut. Ha mort Paquita la del Barrio.
Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela. Maldita cucaracha.
Descansi en pau, doncs, Paquita, la del barrio.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Pel que fa al temps, els núvols baixos i boires seran molt freqüents durant tot el dia al Baix Empordà. Durant la tarda podrien ser menys compactes i deixar veure alguna escletxa de sol. La temperatura serà suau per l'època, amb poca oscil·lació tèrmica i poca fred en general. La mar bufarà, a la mar bufarà vent de garbí durant la tarda amb tràngula en aquesta direcció i demà continuarem amb aquest temps humit i gris. Ara de seguida entrevistarem en Xavier Roques, és el director del Museu del Terracota Museu de la Bisbal, per parlar del cicle Ceràmica Viva, i també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. De fet, us explicarem també totes les notícies que hem avançat als titulars. Abans, però, escoltem amb Bruno Mars la Lady Gaga amb Die With A Smile. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. És Lady Gaga, Bruno Mars, amb Die With A Smile. Obrim l'informatiu del Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest dissabte, a les 12 del migdia, s'inaugura al Terracota Museu l'exposició anual Ceràmica Viva, una mostra que reuneix més de 40 peces de ceramistes del tot reconeguts. I per parlar d'aquesta inauguració de les peces que hi podrem trobar, ens visita el director del Terracota Museu, en Xavier Roques. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quin tipus de ceràmiques podrem veure en aquesta mostra de Ceràmica Viva 2025?
Bé, una mica de tot. Penseu que hi exposaran més de 40 professionals de la ceràmica, 40 artesans, 40 artistes, en el qual doncs, hi podem trobar-hi de tot, no? Des de peces de gres, peces de porcellana, ceràmica per la construcció, ceràmica decorativa, ceràmica artística. És una mica com us ho diria, com l'aparador de la ceràmica actual, de la ceràmica que s'està fent en aquest moment a la Bisbal.
Ceràmica per la construcció, a què et refereixes?
Bé, hi ha gent que es dedica en aquest moment a produir peces justament per això, per revestir les parets, per decorar gelosies, fins i tot també hi ha expositors que es dediquen a rehabilitar edificis antics que necessiten doncs, ser restaurats i, per tant, necessiten doncs, fabricar peces idèntiques. Tindrem expositors d'aquesta mena.
Quins artistes i ceramistes podem trobar en la mostra?
Ai, no me facis dir noms perquè...
Però són molts, estaríem tot el dia.
Estaríem tot el dia, pensa que són 40 i me sabria molt negre deixar-me'n algun, eh?
Llavors, si et pregunto quin és el que més t'agrada a tu o quins són els que més t'agraden a tu, no m'ho diràs, no?
No, tampoc t'ho diré, això. A veure, cadascú dintre del seu sector són professionals reconeguts i interessants, eh? Pensa que, o sigui, és una exposició que comissaria l'Associació de Ceramistes de la Bisbal. Aquí, doncs, des del museu volem fer un agraïment allò explícit a l'associació, perquè sense ell seria impossible, i tots els seus socis, doncs, ensenyen o mostren una peça de la seva producció. El que sí et puc dir és que aquest any ja és la 8a edició d'aquesta mostra, i cada any la veritat és que les peces han anat millorant. És a dir, que les peces que sí que podrem veure en aquesta edició són, sens dubte, les millors que s'han pogut veure en les 8 edicions que encara porta aquesta exposició de Ceràmica Viva, no?
Què és el que no ens podrem perdre, en tot cas, de les novetats, de les dinàmiques del sector de la ceràmica? Perquè Ceràmica Viva entenc que hi ha un sector en creixement, un sector dinàmic.
Sí, a veure, la ceràmica de la Bisbal, jo crec que m'atreviria a dir que viu un moment dolç. Sí que és veritat que la producció ceràmica al llarg dels anys o dels últims 40 anys ha variat. Aquelles grans fàbriques que hi havia en els anys 70 del segle XX han anat desapareixent, eren grans fàbriques dedicades bàsicament a ceràmica per la construcció, però s'ha anat anant naixent un nou sector amb empreses més petites, gairebé familiars, però que es dediquen bàsicament a productes per encàrrec, no? A treballar per encàrrec, jo què sé, aquell restaurant d'estrella Michelin que vol una vaixella específica, única, doncs a la Bisbal es pot fer, no? Per tant, el que veurem és tot un seguit de ceràmica feta amb uns estàndards de qualitat molt i molt alts, i la veritat és que no és d'un consum massiu, sinó que és una cosa molt més específica. Per tant, jo des d'aquí recomanaria a tothom que vulgui conèixer quina és la ceràmica actual, la ceràmica contemporània de la Bisbal, que visiti aquesta exposició, perquè segur, sens dubte, es farà una idea molt precisa del que en aquest moment s'està fent, no? I no només en un sector, sinó que podran veure peces de porcellana, peces de gres, tipus d'esmalts, tipus de cocció, peces amb negre, etc, etc. Cada una mostrant el que fa els nostres artesans, que ja us dic que són més de 40, en aquesta exposició, eh?
Feu una aposta pels artistes novells, també?
Sí, sí, evidentment. A veure, dintre d'aquest moment que jo dic dolç de la ceràmica de la Bisbal, també és perquè s'hi està incorporant molta gent nova, no? Aquesta gent nova doncs, també s'associa en aquesta associació de ceramistes i, per tant, poden participar. Penseu que aquí jo sempre comento que l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, que ja té una llarga tradició de més de 50 anys, ha fet una feina extraordinària, mercès a la qual doncs, han començat a aparèixer aquesta fornada de nous ceramistes, i ara des del museu també, i mercès amb un conveni amb el Departament d'Educació, tenim un cicle formatiu de grau mitjà de ceràmica en el qual doncs, també estan apareixent nous artistes, nous ceramistes, que estan ampliant doncs, el ventall de professionals que es dediquen a aquesta bella, amb bé baixa i amb bé alta professió que és la ceràmica.
Aquesta és la vuitena edició que es fa del Ceràmica Viva, no?
Sí, és la vuitena, sí. És una exposició anual, en principi està plantejada perquè duri això, duri un any, i bé, va començar d'una manera com comencen les coses, no? Allò de dir, bueno, escolta, provem, perquè la gent pugui veure què s'està fent actualment a la ceràmica de la Bisbal, i ja portem vuit edicions. Penseu que aquesta exposició, dintre de tot el recorregut de l'exposició permanent del museu, el nostre visitant doncs, pot veure una mica tota la història de la ceràmica de la Bisbal, i l'última sala justament és allà on s'exposa aquesta ceràmica viva, no? És la sala actualitat. Per tant, el nostre visitant pot fer un recorregut lineal, històric, i arribar doncs, fins a l'actualitat i la contemporaneïtat que és aquesta ceràmica viva.
Mm-hmm. Està consolidada, per tant, no com a mostra anual ja, aquesta ceràmica viva?
Sí, sens dubte. I ho prova el fet que et comentava, mm-hmm, de que cada any el nivell, la qualitat de les peces exposades és més alta. Jo crec que els ceramistes de la Bisbal també han entès que el museu pot ser un aparador per la seva ceràmica. No, nosaltres, com a museu, ens interessa no només explicar el patrimoni, que és bàsicament la part fonamental del museu, però sí que, com que tenim la sort de que la ceràmica de la Bisbal és un sector econòmic viu i potent, doncs també ens interessa poder explicar l'actualitat, no? Per tant, aquesta exposició no deixa de ser això, no deixa de ser el gran aparador per poder mostrar des del museu el que s'està fent en ceràmica actualment.
Ens parlaves d'un moment dolç de la ceràmica a la Bisbal. Què s'ha de fer perquè no es perdi aquest moment dolç?
Bé, treballar, que és el que estan fent, no? Jo crec que des de moltes vessants, si parlem del museu, el museu ha de ser un element revulsiu en el sentit de dir, escolta, aquí ensenyem el passat, però també el present i el futur amb l'escola de ceràmica, amb el cicle formatiu. Però des dels professionals que s'hi estan dedicant, doncs bé, una mica en aquest camí que estan fent, que és el de millorar la qualitat, millorar també en el fet de que es pugui treballar a comanda, de que el client doncs, pugui d'alguna manera especificar la peça que ell vol a partir de les característiques de cadascun dels artesans o artistes que treballen, no? Mm-hmm.
Doncs estem parlant de fet amb el director del Terracota Museu, en Xavier Roques. Volem parlar també de les, ja que som, de les pròximes mostres que podrem veure al Terracota. Què esteu preparant?
Bé, una mostra, jo penso que extraordinària, i una mostra que es devia, no? A finals del mes vinent, el 30 de març, tenim previst inaugurar una exposició d'en Pere Noguera. En Pere Noguera és un artista plàstic dels més importants de Catalunya, amb obra en els millors museus de, jo no diria de Catalunya, sinó de tot el món. És bisbalenc, uh-huh, i és una persona que, bueno, que s'ha dedicat des de sempre a fer un art molt vinculat a la matèria, a la terra, a l'argila. I bé, era una exposició que feia molts anys que anàvem al darrere de poder-la fer, i aquest any, doncs, a partir de tot un seguit de coincidències, ha fet que finalment doncs, pugui exposar en el museu. Per tant, apunteu-vos un lletres grans, a partir del 30 de març doncs, tindrem aquesta exposició d'en Pere Noguera, que promet ser molt interessant. El seu títol és Paisatge, pols d'argila, una mica vinculada amb tot aquest tipus d'art que ell ha fet, un art contemporani i d'una importància, jo crec, extraordinària. Per tant, nosaltres estem molt contents.
Doncs així ho farem. Parlat amb en Xavier Roques, el director del Terracota Museu. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I tota l'actualitat del Baix Empordà que passa avui pels pobles més petits de la comarca, la manca de serveis essencials o la transició ecològica són alguns dels problemes que han d'afrontar aquests pobles de menys de 2.000 habitants de casa nostra. Són 15 municipis i aquestes són algunes de les conclusions a les quals han arribat aquests ajuntaments en una reunió al Consell Comarcal per identificar les prioritats principals i problemàtiques que cal treballar.
Pel que fa als serveis essencials, els micropobles han detectat que cal millorar els serveis sanitaris, educatius, d'accés a l'habitatge i les polítiques per a joves i gent gran. A més, s'ha subratllat la importància de la transició ecològica a mesures per gestionar millor l'aigua i els residus, protegir el sòl i fomentar l'ús d'energies renovables. Un altre aspecte clau ha estat la necessitat d'enfortir la governança, millorant la coordinació entre municipis i reforçant la relació amb altres institucions per trobar solucions efectives a problemàtiques compartides. La presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà, Glòria Marull, ha valorat positivament la iniciativa i ha destacat que aquestes reunions han de servir per compartir experiències, trobar solucions conjuntes i marcar prioritats per l'administració comarcal. Els representants dels municipis han acordat establir trobades periòdiques i espais de treball específics per tractar cada àmbit amb tècnics especialitzats. Aquestes reunions periòdiques serveixen perquè els municipis petits puguin unir esforços per afrontar reptes comuns i adaptar les polítiques a les seves necessitats, garantint un futur més sostenible i equilibrat pel Baix Empordà.
Les exportacions gironines baten un nou rècord històric. Creixen un 2,6% el 2024 i superen els 8.300 milions d'euros. El sector agroalimentari és un dels motors econòmics a l'exterior i aconsegueix mantenir les xifres. Un creixement lleuger d'un 1%. Les seves empreses han exportat per valor de 3.600 milions d'euros, tot i que les càrnies tanquen el 2024 lleugerament a la baixa.
Per contra, les químiques, dins les quals hi ha les farmacèutiques, han facturat un 5% més a l'exterior. Pel que fa a destins, França continua capitanejant el rànquing. Destaquen, però, els increments a països com Itàlia, Alemanya, Polònia i també els Estats Units en espera de com afecti la nova política d'aranzels de l'administració Trump. Les exportacions gironines mantenen l'empemta, tot i que els alts i baixos internacionals han sigut una constant i tornen a tancar un any històric. Segons recullen les dades que periòdicament fan públiques el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, durant l'any passat les vendes a l'exterior que han fet les empreses del territori han crescut un 2,6%. I de retruc, això es tradueix en un nou rècord de vendes, perquè el global puja fins als 8.338 milions d'euros. Sí que és cert que el percentatge és inferior al del 2023, quan les exportacions gironines van augmentar un 4,4%, però també s'ha de tenir en compte que en el conjunt de Catalunya l'any s'ha tancat lleugerament a la baixa, en concret amb un descens del 0,5%, sobretot pel pes que la indústria de Barcelona té dins el global. Arreu del país, durant l'any passat, les empreses han exportat per valor de 100.132 milions.
Oriol, explica'ns el pes que té l'exportació d'agricultura i aliments a Girona.
Com ja és habitual a la demarcació, aquell sector que ha capitanejat les exportacions ha estat l'agroalimentari. De fet, les empreses que s'apleguen sota el seu paraigua concentren fins al 44% de totes les vendes que les empreses gironines han fet a l'exterior. Durant l'any passat, l'agroalimentari gironí va exportar per valor de 3.673 milions d'euros, cosa que, al llarg de l'exercici, representa un increment del 0,8%. Però si bé el sector aconsegueix mantenir xifres, també és cert que les càrnies tanquen l'any lleugerament a la baixa, en part per la incertesa que s'ha viscut en mercats com la Xina, un dels grans consumidors de la carn de porc. En concret, durant l'any passat, les càrnies gironines van vendre canals i carn fresca en mercats exteriors per valor de 2.116 milions. Una xifra que s'apropa a la del 2023, però que, tot i això, no l'assoleix. El descens de vendes de les càrnies, però, no replica a altres subsectors de l'agroalimentari gironí. En aquest cas, entre les empreses que sí que han exportat més durant l'any passat s'hi troben les de preparats alimentaris, les de conserves, les de brioixeria i sucres, les de llet i derivats o les que processen fruita.
Parlem ara encara d'economia, del sector turístic, en aquest cas, i un acte que comença d'aquí una hora a Palafrugell. Alumnes del grau d'allotjaments turístics de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell organitzen avui, d'aquí una hora, una jornada especialitzada en turisme i allotjaments. Un acte que tindrà lloc al Museu del Suro i que està adreçat a professionals del sector hoteler del Baix Empordà. Segons han explicat a Ràdio Palafrugell, l'Aina i la Xaima, dues de les estudiants responsables de l'organització, la jornada començarà a 9:15 i comptarà amb diverses ponències. Experts com Cristina Fernández, que parlarà sobre vendes de qualitat en un entorn privilegiat, o Oriol Cabaner, que farà una xerrada sobre desenvolupament del talent. Així ho explicaven a Ràdio Palafrugell, també ens explicaven això, que hi haurà una ponència sobre benestar organitzacional a càrrec de Fran Arjonilla i una sessió amb Pol Fages, que parlarà del paper dels ambaixadors del territori en la promoció d'un turisme sostenible.
Bàsicament està dirigit a hotelers, federats, associats del Baix Empordà, de la Costa Brava, i el que hem fet ha sigut això, convidar a diversa gent i trobaríem a la Cristina Fernández, la qual ens faria una xerrada de vendes de qualitat en un entorn privilegiat. Com a segon lloc tindríem a l'Oriol Cabaner, amb un enneagrama del desenvolupament del talent. Després també tindríem a en Fran Arjonilla, amb el benestar organitzacional, i amb el Pol Fages, d'ambaixadors del territori a un turisme sostenible.
Recordem que aquest és un objectiu, unes jornades organitzades pels alumnes de l'Institut Baix Empordà, i per tant està tot un repte, perquè ha estat posar a la pràctica elements que tenen en compte les assignatures del grau d'allotjaments turístics, i coses que després en la seva vida professional hauran de posar també a la pràctica. Així ens explicaven el repte que ha suposat.
En comptes de fer un projecte, que és el normal, que és fer una recerca per internet i tal, hem volgut canviar una mica i portar-ho més a la vida real, com ha dit la meva companya, veure com organitzar les coses, portar el lloc, o sigui, trobar el lloc, convidar la gent, etcètera, etcètera.
L'acte comença a 9:15 al Museu del Suro. Comencen les obres de millora de la caminassa i l'avinguda de les Illes Medes a l'Estartit. Són uns treballs que s'allargaran fins a 3 mesos i que poden provocar que en moments puntuals s'hagin de fer talls a la circulació. Una actuació que té un pressupost de gairebé 230.000 euros.
L'objectiu de l'actuació a la caminassa és especificar l'entorn i separar els espais destinats a vianants, bicicletes i vehicles de motor. Per aconseguir-ho, s'ampliarà la calçada per permetre la circulació simultània en doble sentit i es crearà un camí de sauló pels vianants. La velocitat màxima serà de 20 km per hora. A l'avinguda de les Illes Medes, en el tram entre el camí Caminassa i el camí del Terme, es renovarà el paviment i es compartiran els espais de circulació entre bicicletes i vehicles de motor. Aquestes obres formen part del Pla de Sostenibilitat Turística impulsat per l'Ajuntament de Torroella, que es va començar el 2021 i que està a punt d'acabar.
I a Begur, en els propers dies, l'Ajuntament farà els treballs de sanejament i tala d'arbres al pati interior de l'escola Doctor Arruga. Són pollancres que han quedat molt deteriorats ara arran de la sequera i que podrien suposar un risc per la seguretat dels nens i nenes i també els mestres del centre.
Sí, són arbres que han quedat dessecats o que han perdut vitalitat, cosa que augmenta el risc de que els caiguin les branques o fins i tot el tronc. Per prevenir incidents, els serveis municipals retiraran aquests arbres i els substituiran per varietats autòctones més resistents a les condicions climàtiques actuals. Els treballs es faran amb el mínim impacte possible en les activitats escolars i es preveu que el pati de l'escola torni a la normalitat el més aviat possible. Aquesta intervenció segueix la línia d'actuacions que ja s'han fet també al Parc de l'Arbreda, on també s'han retirat arbres en estat de deteriorament.
El Castell de Calonge ha acollit aquest dissabte la 7a edició de la subhasta d'art solidària, que ha aconseguit recaptar 6.780 euros que es destinaran a la investigació de l'ataràxia de Friedrich, una malaltia neuromuscular hereditària. La setmana passada en parlàvem amb l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, en Jordi Soler, que ens parlava així de la importància de la investigació per a aquesta malaltia rara.
Bé, l'ataràxia de Friedrich és una malaltia d'aquestes considerades estranyes o rares que afecten a un percentatge molt i molt baix de la població. Concretament aquí a Catalunya jo crec que hi ha aproximadament uns 100 casos, no n'hi ha més, i ja des de fa aproximadament 5-6 anys tenim coneixement d'una persona que està malalta aquí a Calonja que té aquesta malaltia. Des de llavors li hem anat organitzant aproximadament cada any i cada 14-15 mesos una subhasta d'obres d'art que donen autors de reconeguda fama i solvència.
Maria, com va anar la subhasta?
L'acte ha comptat amb 94 obres d'artistes reconeguts, entre ells Antoni Tàpies, Rosa Serra, Robert Van der Eyken i Víctor Pérez Porro i Quim Domene. Les obres subhastades incluïen pintura, escultura i ceràmica, amb preus de sortida assequibles per fomentar la participació. Més de 50 persones han participat a la subhasta adquirint peces per imports que han oscil·lat entre els 50 i els 500 euros. Els fons recaptats ajudaran a finançar el desenvolupament d'un fàrmac que podria començar a provar-se en persones el 2026. Els estudis previs han mostrat resultats positius en ratolins i primats no humans, obrint la porta a nous tractaments per frenar la progressió de la malaltia i millorar la mobilitat dels pacients.
Encara en cultura, l'Arxiu Municipal de Torroella ha registrat un fort increment d'usuaris i consultes durant el 2024. Han passat de 4.400 consultes a més de 15.000, prop de 16.000, de fet. Un creixement impulsat per la digitalització de documents i la millora dels serveis d'accés a la informació.
Durant l'últim any s'han afegit 5.300 noves pàgines al portal en línia, arribant a un total de 19.000 documents accessibles. Entre els materials digitalitzats destaquen padrons d'habitants, censos de població i un llibre de claraviat del segle XVIII. També s'han incorporat edicions del Butlletí d'Informació Municipal i de la revista El Montgrí. A més de la digitalització, l'arxiu ha automatitzat més de 8.700 registres i ha actualitzat el catàleg d'expedients d'obres i activitats. També s'ha iniciat la restauració de pergamins antics del fons de la família Quintana. La reorganització del fons ha permès eliminar 7 metres lineals de documents obsolets i ingressar-ne 25 de nova documentació. Des de l'Ajuntament destaca que aquestes millores consoliden l'arxiu com un servei essencial per preservar la documentació històrica i administrativa del municipi. L'augment de consultes reafirma la importància de continuar digitalitzant i facilitant l'accés als fons documentals.
Les 8 i 37 minuts.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
I els esports, Jesper Carlsen, regatista del club italià Fragliabella Riva, s'ha proclamat campió absolut del 35è Palamós International Optimist Trophy. Amb aquesta victòria, el jove esportista inscriu el seu nom en el prestigiós trofeu permanent Vila de Palamós i trenca una ratxa de 3 anys de triomfs consecutius d'esportistes espanyols. Des del 2020, només regatistes de l'Estat havien aconseguit endur-se el títol, amb victòries de Daniel García de la Casa, Hugo Rodríguez i Iker Mujica. Com ha anat l'optimisme, Maria?
El català Juan Leonard del Club Nàutic Albalís ha estat el millor representant espanyol, finalitzant quart. Malgrat haver guanyat dues de les tres mànigues, no ha pogut entrar al podi per només 2 punts de diferència després que el descart aplicat per la nova normativa li impedís millorar la seva puntuació. La francesa Clara Tonkin del Club Regats de Royan ha estat la millor regatista femenina i ha acabat en 5a posició. A banda del títol individual, la competició també ha posat en joc la Nations Cup, que permetia al país amb millor puntuació sumar els resultats dels 4 primers classificats de cada delegació. Espanya ha revalidat el títol imposant-se a Itàlia i França amb un total de 52 punts pels 59 dels italians i els 65 dels francesos. L'equip espanyol ha estat format per Juan Leonard, Lluc Garcés, Dani Capa i Alejandro Valer.
I el pilot de motos de Palafrugell, Nil Bussot, ha donat el tret de sortida de la seva temporada 2025 participant en la 20a edició de l'MX Internacional Vila de Crevillent, que s'ha fet a Alacant, a la comarca del Baix Vinalopó. El pilot va començar la competició amb bones sensacions, va assolir el segon lloc a la categoria MX1 i el quart lloc en ambdues mànegues en la classificació Open de la prova. Aquesta cursa va ser la primera presa de contacte de Nil amb la competició després d'un petit parèntesi en la temporada de Supercross. El pilot va comentar que, malgrat que feia temps que no corria en motocross, va dedicar bona part de la seva pretemporada a la preparació física, amb menys temps sobre la moto per poder descansar i despejar la ment després d'un intens 2024 en què va disputar un total de 25 curses. Així ho explicava Nil Bussot en declaracions en Rafael Corbí a Ràdio Palafrugell.
Ei, bona tarda, Rafael. Doncs sí, vam estar aquest cap de setmana passat a Crevillent, a Alacant, a prova que dona una mica el tret de sortida per lo que és per mi aquesta temporada 2025, primera cursa de l'any, el motocross que fan cada any bastant reconegut en aquest poble. Jo no hi havia estat mai, però aquest any doncs vaig poder-hi ser, i la veritat que content. Sé que no estic en el meu 100% perquè he estat un parell de mesos una mica parat pilot, de moto, fent físic.
El pilot també va agrair al motoclub Motosport Carreras per organitzar un esdeveniment de tant nivell, d'un nivell tan alt, amb un públic fenomenal, deia, i un gran grup de pilots competint al seu costat. I la Vall d'Aro, Series Run, passarà per diferents nuclis de la població de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Ho ha explicat el regidor d'Esports del municipi, Marc Medina, que també ha donat alguns detalls dels canvis que hi haurà en l'edició d'enguany, com les festes finals, que hi haurà després de cada cursa, o el canvi de format de la cursa lineal. Maria.
Aquesta serà la primera cursa, que es farà el 4 de maig, que passarà pel camí de ronda que uneix Sant Antoni amb Platja d'Aro. Enguany l'organització ha apostat per un canvi de format important. Per primera vegada, els participants podran sortir en grups o parelles, facilitant la participació de caminadors i corredors que vulguin fer la prova acompanyats.
La idea sempre ha sigut que sigui corrents, però sí que és veritat que estem intentant una mica atraure al públic que no vol córrer. Llavors, totes tindran l'opció de no córrer, inclús la lineal, que abans logísticament era impossible fer-ho així. La idea és que aquest any puguin sortir en grup. Mm-hmm. Perquè la lineal és la rara, perquè surten cada 10-15 segons un corredor i vas sol. Pues aquest any sortiran tot el que vulgui córrer, anirà sortint, però tot el que vulgui caminar o en grup, o si vols córrer amb una parella perquè necessites una lleura o alguna cosa, també podrà sortir a junts.
El 17 de maig, la segona cita del calendari serà la cursa nocturna que es farà a Castell d'Aro. Aquest recorregut s'endinsa en el nucli antic del municipi i recorre zones emblemàtiques com la Ruta de les Fonts. Com a característica especial, la cursa comença amb la llum del dia, però els corredors acaben el recorregut de nit afegint un punt d'espectacularitat a la prova. I la cursa clàssica, programada per l'1 de juny, és la més consolidada de les tres i manté el seu format tradicional. Amb sortida de Platja d'Aro, transcorre per zones de muntanya i passa per les Gavarres, oferint un terreny més exigent.
Des de l'organització volen superar els 600 inscrits en l'edició d'enguany en aquesta Vall d'Aro Series.
Tot i que cada prova es pot fer de manera independent, una de les singularitats de la Vall d'Aro Series és que hi ha corredors que participen en les tres curses. L'any passat, unes 80 persones van completar tot el circuit i aquest any s'espera incrementar aquesta xifra. A més, aquells que acabin totes les proves poden optar a premis especials, incloent-hi trofeus, material esportiu i fins i tot premis econòmics per als quatre primers classificats. Amb l'objectiu de reforçar la participació de la població local, cada cursa estarà acompanyada d'activitats festives. L'organització vol que no només sigui una competició esportiva, sinó una experiència lúdica per a corredors i acompanyants. Així, després de cada prova, hi haurà música, avituallaments especials i espais per al públic.
Volíem que la gent d'aquí pogués participar i, a més, hem fet treball d'investigació per no coincidir amb cap cursa, mm-hmm, i que cada cursa sigui a la data que és, en un sentit.
Un minut i mig i arribarem a 3:15 del matí. De seguida parlarem de llibres, la recomanació setmanal de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. De seguida connectem amb ella. Abans escoltem Manel, escoltem una de les seves millors cançons, és Boomerang.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Distància.
És Manel, és Boomerang.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I avui, que és dimarts, parlem de llibres i ho fem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Et rebem avui amb Manel, eh?
Sí, que bé, eh?
Enyorats, Manel. Són d'aquell, sí. Està marxant tothom, estan deixant els escenaris tots els bons. I...
Doncs, no ho sé, haurem de mirar d'assistir
sí.
també en els concerts sí. i aplaudir més i animar-se sí. i que trobin el recolzament,
correcte.
No? Vull dir, si s'emplenen els camps de futbol també es poden emplenar els escenaris
doncs
musicals.
Sí, doncs sí. Maria Teresa, com cada setmana ens fa recomanacions literàries,
sí.
de què parlem avui?
Mira, avui parlem d'una novel·la que curiosament és la primera novel·la de la seva autora. Començaré pel títol, es diu Només terra, només pluja, només fang.
Només terra, només pluja, només fang.
L'autora es diu Montse Albets, és una dona Mataró, és que
de Mataró.
Em surt
Val.
Tarragona, Terrassa, totes les tens, i en canvi me deixo de Mataró, nascuda l'any 77, ella ha estat llibretera, correctora, assessora editorial i a més portava clubs de lectura, bueno, i porta, i aquesta és la seva primera novel·la, curiosament. I ja l'ha publicat a l'editorial Periscopi, que ja ho devem haver dit altres vegades, i si no, el públic lector que acostuma a trepitjar llibreries s'ha donat compte que és una editorial que està en les taules de novetats de les llibreries perquè acostumen a tenir sempre títols importants, títols que estan molt ben triats, o sigui, hi ha un prestigi editorial i aquí deixem aquest missatge de que qui compra una mica cegues i entra en una llibreria no sap què triar i no parla amb el llibreter, a confiar en algun editorial que segueixen una trajectòria també és una molt bona opció per fer una selecció.
A més, són llibres que si et guies per la portada són molt reconeixibles, els de l'editorial Periscopi.
Moltíssim, sí, d'entrada amb el codi de barres a davant i amb l'explicació immediata, és a dir, si aquests llibres estan a l'aparador, pots veure, si l'aparador és proper, pots llegir ja el que seria la contraportada de moltes altres editorials. Mm-hmm. No es queda, no sigui el disseny d'aquesta portada està ben estudiat de tal manera que nom de l'autor, títol i l'explicació bàsica perquè sàpigues més o menys de què tracta el llibre, la tens a davant ja. Mm-hmm.
No cal ni agafar-lo el llibre, però sí que crida molt l'atenció i són molt maques les portades,
sí.
sempre.
Doncs això, un llibre de Periscopi, una autora de casa i la seva primera novel·la que ha cridat tant l'atenció que ja va per la tercera edició. La qual cosa també és un altre factor a tenir en compte perquè vol dir que el públic ja l'ha descobert, que el públic ja, el boca orella, ja ha començat a funcionar i aquesta novel·la ha agradat no només als crítics o a l'editorial, sinó que ja està posicionada. Què passa aquí? Bueno, parlem dels temes universals del món i de la humanitat, la mort, en aquest cas la mort prematura d'un nadó. Parlem de la solitud, una persona que ha hagut de deixar-ho tot enrere i refugiar-se en la casa pairal on havia viscut sempre, deixa la ciutat, deixa la feina i se'n va a la casa de poble que ja no hi viu ningú i que hi ha una capa de pols i prou. Parlem també de la solitud d'un home que ha sigut l'hereu d'una fortuna, pràcticament no ha hagut de treballar gaire, però no això, malgrat tingui una mala fama, diguem, de nen mimat en el poble, és un home amb una sensibilitat extrema que no ha demostrat gairebé mai, i ens trobem un altre personatge, la Cristineta, que és un picarol, una d'aquestes dones que porta sempre la veu cantant, que quan va a la perruqueria es begot el galliner, que quan va a mercat se li sent amb ella la veu, i que el que té el cor té la boca, d'aquestes dones que són una mica les matriarques, no de casa seva, sinó de tot el poble, i que persona que coneixen, persona en la qual ella es fica. I si no la coneix, ja es ja es preocupa bé prou de presentar-se. Per tant, d'alguna manera, tot i que hi ha personatges del passat que afecten en el caràcter de la Maria, que és el personatge principal, i la noia que es refugia en el poble i que ha estat mare però ha perdut el fill, tenim la Maria, tenim en Manel i tenim la Cristineta. Amb aquests tres personatges es construeix una novel·la que es llegeix ràpid, per dir-ho d'alguna manera, però que no cal, perquè hi ha molta poesia a cada paràgraf, tens ganes d'anar-te parant i de paladejar-ho una mica bé, perquè el ritme l'autora també ho posa. O sigui, la Cristineta llegim ràpid i ens divertim i ens d'alguna manera ens esponja una mica el cor, que se'ns havia encongit molt quan llegim el que li ha passat a la Maria. El llibre, ja us dic jo, molt, molt ben construït. I, en fi, una autora a tenir en compte, esperem que continuï escrivint, no se sap això, a vegades tens una història al pap, no? Tens sí. He vist autors que després han volgut estirar una mica el xiclet de les ganes de continuar publicant i no sempre ha funcionat perfecte. La Montse crec que és una autora, la Montse Albets, crec que és una autora que té molt a dir, però bueno, no agafem anar de pressa, malgrat aquest llibre sigui tan bo, crec que necessiten cada autor el seu temps també per acabar de posar, diguem, al carrer el seu primer fill, que és aquesta novel·la, i un cop aquest estigui posicionat, doncs a veure si la seva autora ens en ofereix una altra.
Veig titulars com debuta per la Porta Gran. De fet, sí. Veig que va ser també finalista del Premi Novel·la de l'any d'Òmnium. Això, debut per la Porta Gran.
Sí, sí, com una autora... Bueno, a veure, la seva trajectòria laboral també l'ha preparada, vull Clar. Dir, aquí... Mira, hi ha una cosa curiosa, i és que vaig llegir una vegada que igual que s'ha de ser bo escrivint, s'ha de ser bo llegint, i que llegir també és una feina. Mira, jo ho he compartit, no? La Montse Albets segurament és una molt bona lectora, la qual cosa en la seva biografia publicada en el llibre no hi posa. Però quan algú ha sigut capaç de llegir moltes hores, penso que també si es posa a escriure ja ho veus si allò és publicable o no. Vull dir, ets capaç d'alguna manera posar la distància d'aquello no és algú teu, sinó si llegissis l'obra que ha escrit un altre, allò ho acceptaries com a bo o no?
Ja.
Aquesta crítica l'hauríem de ser capaços de fer, bueno, molta gent que ha autopublicat i que poder es precipita una mica o no té l'ajuda de correctors per valorar-ho.
T'hi has posat a escriure, tu, alguna vegada?
Mai de la vida. Mai. Ni, bueno, a veure, aquestes, no sé, o cartes de presentacions, o a vegades sí que m'he volgut apuntar algun cop de lectura, però més que res com a curiositat. I no ho faig pas malament, perquè ja... Però no perquè llegeixo massa. O sigui, jo a mi em sembla que és aquell cas, una persona que dibuixa bé, que mai pintarà per vendre un quadre, perquè ja sap que n'hi ha 50.000 de més bons, no? Ja. Jo, a mi em passaria el mateix. I crec que sóc una crítica, molt crítica amb el que llegeixo.
Ja.
I bueno, estic i he estat a jurats de premis literaris, i creu-me que no voldria pas escriure alguna de les obres que com a jurat en 20 pàgines dius, bueno, això és impossible de publicar.
Ja. Bueno, sí, tot és posar-s'hi també, però...
Si mai ho fes seria allò perquè no ho vegi ningú, saps? Però crec que llegir m'agrada massa, m'agrada massa, vull dir, quan tens temps, no? Vull dir, sempre fas el que t'agrada més fer. I bueno.
El llibre del qual parlàvem avui és Només terra, només pluja, només fang. Sí. Parla d'això, del dol.
Sí, de la solitud, de la molt solitud. També. De com buscar la companyia, perquè tenim la Cristineta, que és una dona valenta, que és vídua, que decideix que no vol pas quedar-se sola a casa, anar quedant magra per allà, en una casa que no hi ha un marit, i pensa, mira, doncs en Manel pot ser una bona companyia, i decideix instal·lar-se amb ell. Vull dir, primer li porta la típica excusa, no? Mira, Manel, m'ha sobredinat, em porto't una mica perquè viu sol, al cap d'un temps ja comparteix el plat i s'hi queda a dinar, i després de dinar ja hi fa la migdiada, vull dir, de mica en mica se li fica a casa i allà es queda, no? Però és un picarol, és una alegria, i és allò, també està sola però sap com buscar... com buscar companyia. Manel és una altra manera d'acceptar-la, allò en plan, bueno, mira, aquesta dona és aquí, és una bona dona, sí que m'omple estones que serien de mal passar, allò, aquelles tardes que no passen mai més d'hivern en un poble on no hi ha res a fer, i també li està bé, malgrat continuï semblant molt solitari, però hi ha gent que és solitària encara que tingui una família de 30 persones al voltant, vull dir, també són caràcters, això.
Doncs aquesta és la recomanació d'aquesta setmana, de la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cogut, Només terra, només pluja, només fang, de Montse Albet, la primera obra de Montse Albet, el debut literari.
Exactament.
Molt bé, doncs res, moltes gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
A vosaltres, moltes
Vinga,
gràcies. Va,
que vagi bé, bona setmana.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Acabarem el supermatí d'avui explicant quin temps ha de fer avui. Núvols baixos i boires molt freqüents durant tot el dia. Ara tenim, almenys aquí a Palafrugell, força núvols. Durant la tarda podrien ser menys compactes i deixar veure alguna escletxa de sol. La temperatura serà suau per l'època, amb poca oscil·lació tèrmica i poca fred en general. A la mar bufarà vent de garbí durant la tarda en tràngol en aquesta direcció. I també, doncs això, que demà continuarem amb aquest temps humit i gris. Ara mateix tenim 10 graus i mitja a Palafrugell, segons les dades de meteopalafrugell.cat, i una humitat del 90%. Fins aquí el supermatí, l'informatiu conjunt que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també podeu escoltar per Ràdio Bisbal. Vagi molt bé, tingueu molt bon dia i ens retrobem demà a les 9 del matí amb la Maria Alzina, en aquest cas, amb tota l'actualitat de la comarca. Que tingueu molt bon dia.